Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on.
Això no és cap programa de Nadal. Potser d'astronomia, perquè recorrerem planetes i constel·lacions, mireu cap al cel, de física, de meteorologia, perquè farem ploure dins la cuina de casa, i algun altre experiment al menjador. Però també de geografia i història. Viatjarem a la Xina per trobar el drac de plata i a Austràlia, cangurs, una ovella amb 42 quilos de llana i la gran barrera de corall. I recordarem com els romans van arribar a Sant Vicenç dels Horts i quan tot el món estava cobert de gel. Aquest és un programa sobre els contes que des de la presó l'Oriol Junqueras escriu als seus fills, el Lluc i la Joana, de 6 i 3 anys. Centenars de cartes des d'Estremera i Lledoners, escrites a mà, sentides i didàctiques, plenes de tendresa i de dibuixos, ara una nau espacial, ara un aqueducte, aprofitant fins l'últim mil·límetre de paper per superar la distància física, que no emocional. La revista Sapiens n'ha publicat i regalat als seus lectors una desena, i ara a Catalunya Ràdio Pep Guardiola, Montserrat Carulla, Quimi Portet, Justo Molinero, Roger Mas, Ampar Moliner, Francesc Mauri, Enric Calpena i Marta Rovira us els llegiran. Estimats Lluc i Joana, contes des de la presó, també per a l'Elda i el Noah i la resta de fills dels presos polítics i exiliats. Contes que haurien de despertar consciències.
Solidaris, amb Albert Segura.
435 dies a la presó porten el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez aquest dia de Nadal, 310 el Raül Romeva, el Josep Rull, la Dolors Bassa i el Jordi Turull, 278 la Carme Forcadell, 418 dies el Joaquim Forn i l'Oriol Junqueras. Un any i gairebé dos mesos. D'aquestes 10.000 hores, el president d'Esquerra Republicana amb prou feines n'ha pogut passar una trentena amb els seus fills. No arriba. Dues hores al mes i prou. Neus Bramona, Artur Junqueras, bon Nadal.
Bon Nadal.
Déu vos guard.
La Neus és la companya de l'Oriol Junqueras, la mare del Lluc i de la Joana. L'Artur és el pare de l'Oriol. Com esteu?
Bé, doncs, en fi, anar passant els dies i dia rere dia, i ja està. I no sé, aguantant com podem, i sentir, i endavant.
Bé, hi ha moments de tot, eh? Hi ha moments que tremolen les cames i moments que estàs la mar de decidit i d'esperançat. I així aguantem amb l'esperança de que això s'acceleri i s'acabi ja aquest malson, deixa-m'ho dir, de venjança i tot, que estem patint.
Com afronteu a casa el segon Nadal sense l'Oriol i com està passant ell, a Lledoners? Com és el Nadal a la presó?
Segurament trist, no? Perquè al final el Nadal sempre el passem en família i estàs envoltat dels qui t'estimes. I en canvi en allà, doncs, a veure, estàs envoltat de gent, però no és la teva gent al final, o només una mica. I és clar, això és trist. Per nosaltres, doncs, bé, també té la seva part de tristor, però alhora procurem que els nens i tots plegats ho passem, doncs, tan bé com sigui possible, perquè al final també ens toca viure això i ho hem de viure tan bé com puguem, malgrat la tristesa i malgrat tot, perquè els nens també han de viure el Nadal, malgrat la tristor.
Jo sóc fill d'una terra que em diuen dels resistents, i aquesta resistència ens ajuda i ens manté, diguem-ne, forts. Intentem viure el Nadal amb totes les seves tradicions. Evidentment, la primera seria el caga, tio. I aquesta la procurem portar amb la màxima pompa possible.
Com són aquestes només dues hores al mes?
Ostres, bueno, d'entrada ja a Estremera implicava un viatge llarguíssim, molt pesat, després passar aquestes dues hores, que al final eren dues hores amb una habitació de no sé quants metres quadrats, però molt menuda, i ens estàvem allà amb l'Oriol, però no podies córrer, no podies jugar gaire, diguem-ne, eh? Que al final els nens el que necessiten és córrer i poder gaudir del seu pare, doncs no estan en una habitació quiets. I després dir l'adéu i veure la cara dels nens amb aquella tristor, tots dos, eh? Però sobretot la Joana, que li deia: pare, no marxis, pare, queda't. I... però bé, ja més gran, doncs potser no és que entengui més, però potser una mica més que la Joana sí, i llavors doncs ell no deia res. I era tornar a agafar el cotxe per no... i córrer, i arribar a l'estació, i tornar a córrer, i sempre corrent. I eren viatges llargs, pesats i estressants. Per dues hores, per dues tristes hores.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho.
I amb aquests contes, des de la presó, el Lluc i la Joana, l'Oriol supera aquesta distància física. No vol renunciar de cap manera a ser present, a ser a prop emocionalment i a implicar-se al màxim en la seva educació, oi?
Exacte, sí, sí, sí. A veure, és que quan estem allà, amb aquelles dues hores, els nens el que tenen també és ganes de jugar. I llavors hi ha aquesta part en què l'Oriol, que quan era a casa, doncs s'implicava moltíssim amb els nens i els explicava històries i a vegades quan arribava que era tard, doncs, si els encara tenia la sort de que els nens estiguessin desperts, doncs els feia sortir fora, els hi ensenyava les estrelles, o es posava amb ells allà al llit i els explicava històries. I clar, això que ara no ho podia fer, doncs, d'una manera més propera, ho feia amb les cartes que li enviava.
I com són aquestes cartes? Tenim aquí el llibre, estimats Lluc i Joana, Contes des de la presó. Tenen tota mena de dibuixos, de croquis, de diagrames, aprofitant fins l'últim mil·límetre de paper. Com són aquestes cartes?
Són cartes escrites en paper, a vegades molt fi, a vegades en paper blanc, a vegades en paper de quadres, de vegades... Però són cartes molt dolces. Cartes, doncs, que ell dedica als seus fills. I bé, ens feia molta il·lusió quan les rebíem i ja de seguida reconeixies el sobre, reconeixies la lletra i bé, les esperàvem amb il·lusió.
Els 30.000 exemplars publicats per la revista Sapiens de manera desinteressada, altruista, dissenyadors, correctors, il·lustradors, s'han exhaurit en només 48 hores. El seu editor, el Jordi Creus, fins i tot ha enviat el llibre a Arrimadas, a Rivera, Carrizosa, García Albiol, i ara n'ha fet una segona edició que es distribueix amb la revista del gener, precisament Sapiens, on l'Oriol col·labora des dels inicis, encara hi publica un article mensual, contribuint a divulgar com pocs el relat de la nostra història. Són 11 contes, no sé com els heu triat. Ens acompanya el Sergi Sol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha estat aquest procés?
Això és una iniciativa de l'Oriol. Des del primer moment, ara com es sentia la Neus explicar doncs, com ell arribava a casa i juga amb els nens, jo, que he estat, els darrers anys, sempre dic que he estat més hores amb ell que amb els meus fills, l'Oriol es moria de ganes quan tenia una estoneta, ho ha fet sempre, ens demanava ràpidament, per exemple, tenia un sopar, però després del dinar tenia una estona, que anéssim corrents a Sant Vicenç, encara que fos només a una horeta, per estar amb els nens. I si tenia ocasió, a més, de poder anar a recollir en aquell moment el Lluc, ara potser també seria la Joana, no? Anar a recollir el Lluc, doncs ho feia. I llavors estava allà al jardí i jugaven amb els nens. De fet, no només jugava l'Oriol amb els nens, al final acabàvem jugant tots una mica amb el Lluc i la Joana, no? Això és una idea, per tant, de l'Oriol, que ell té aquesta necessitat vital, doncs, de mantenir aquest contacte amb els nens, especialment amb els nens, a través de la Neus, clar, que és qui llegia el conte i la destinatària del conte. I el que fa l'Oriol, quan en té un gruix, és, em comenta que això no hauríem de fer alguna cosa. Ell té la idea que hem de fer alguna cosa, al principi de manera vaga. Després parlem d'un llibre, un llibre que espero que acabem fent. Més l'Oriol insistirà que el fem i espero que el puguem fer ben, perquè la Neus explica com, molt bé, doncs, que hi ha moltes més històries, no? Per tant, això podria acabar traduint-se al llarg del 2019 doncs en un llibre de contes, diguem, de tapa dura, incloent doncs, molts més contes. No?
Llavors, aquest té 34 pàgines, és, sí. És un llibre prim, pràctic, de fet, per llegir, sí. Els que són pares, llegir a les criatures. Sí. Estàs parlant d'un llibre per a tots els públics? Sí. O un llibre infantil?
Bueno, és que és difícil de dir. Jo crec que aquest llibre va estar més pensat pels pares que no pas pels nens petits, no? L'Oriol parla amb mi i em demana doncs, que això, no? Em trasllada aquesta inquietud, aquesta voluntat de que això es tradueixi en alguna cosa. I jo tinc, doncs, contactes editorials, començo a pensar-ho i és aquí on entro en contacte, li demano un Jordi Creus, que a més som amics, no? Que d'això n'hauríem de fer alguna cosa. Llavors vam anar fent unes quantes sessions, xerrades, com es podria fer, i finalment la proposta que em fa en Jordi Creus, i que jo trasllado a l'Oriol, és de fer aquest llibre de contes que anirà, que és aquest, amb aquest format, que regalarà amb els Sapiens, no?
Fills meus, potser, afortunadament, ara sou massa petits per entendre per què només podeu estar amb el vostre pare dues hores al mes i després d'un llarg viatge. Potser el vostre pare no podrà veure com apreneu a llegir o escriure, escriu l'Oriol Junqueras. Ara, des de la presó, no us puc demostrar aquest amor tant com voldria i tant com, sens dubte, mereixeu. Us estimo molt, Lluc i Joana, malgrat la distància i les migrades 2 hores de visita al mes. Us estimo com tots els pares estimen els seus fills i, amb tota la modèstia, em sembla que una mica més.
Giorno mi vedrete tornare, anche se ora sembra che un oceano separa le nostre spiagge, un giorno mi vedrete ritornare su un ponte di racconti e di storie che vi avrò spiegato. Allora, Lluc e Joana, una infinità di abbracci consolerà la lunga assenza e le nostre anime ore già così forti. Non permetteranno che nessuna piccolezza ci rubi mai il sorriso.
Un dia em veureu tornar. Aquest és el Pep Guardiola, l'entrenador del Manchester City, 4 anys del 2008 al 2012, entrenador del millor Barça de la història, i el que llegeix és un breu poema que tanca el recull de contes. I què explica, Neus? Perquè està en italià.
Perquè ell va anar a l'escola italiana quan era petit i al final és la seva segona llengua, després del català.
Fet, és una història molt bonica, que l'Artur la coneix perfectament perquè l'Oriol acaba anant a l'escola italiana.
La història es remunta pràcticament des de que l'Oriol tenia que anar a l'escola. Evidentment, a Sant Vicenç no hi havia places. I en aquestes s'hi va instal·lar una comunitat de monges italianes que el primer que van fer en servei del poble és obrir una petita guarderia.
Una guarderia que era enmig d'un camp de barraques.
Al mig d'un camp de barraques, exactament.
Dels refugiats, de les riarades.
És que hasta feia mitja basarda, avançar. Bé, en total, que l'Oriol va començar a parlar en italià. I què podem fer perquè això ho fomentem i ho fem créixer? Doncs, l'escola italiana. Però l'escola italiana, la dificultat era que només hi poden anar els italians. I les monges ens van fer de bo, que es diu, i ens van portar el directore un dia a casa a conèixer-nos. I el directore, després de conèixer-nos, els hi devíem fer bon efecte, ens va acollir el nen cap a l'escola italiana. Va anar excel·lent, L'Oriol va ser un alumne brillant de l'escola italiana.
I amb el Pep Guardiola quina relació teniu? No sé si l'Oriol és molt culer.
Ui, sí, molt. Suposo que deuen haver coincidit alguna vegada i segur que han parlat més d'un cop, però tot això deu passar quan jo no hi sóc, perquè jo no el conec, en Pep Guardiola.
I segueix l'actualitat del Barça des de Lledoners? Veure els partits del Barça potser és una rutina per ell a la presó, com escriure cartes?
Sí, sí, i tant. Vull dir, l'escolten seguríssim, perquè li agrada molt i és un gran seguidor a casa. Vaja, ja feia seguir en el Lluc també els partits i celebraven els gols, i ja està.
És molt de rutines, l'Oriol? És a dir, la vida d'un vicepresident de la Generalitat, d'un líder d'Esquerra, imagino que no podia ser gaire rutinària.
L'Oriol seria de rutines si les pogués seguir, però és que no n'hi havia a la seva vida, això està claríssim. Arribava a 15:15, sortia a vegades molt d'hora, tot i que sempre procurava poder portar els nens a l'escola, però sí, li agradava moltíssim, perquè era el moment almenys que podia veure els nens, eh?
Jo puc donar fe que la jornada era extenuant, i també puc donar fe que quan amb l'Oriol li programava, perquè això moltes vegades li programava això, alguna entrevista, per exemple, aquí o allà, sempre, diguem, estarrufava el nas si això anava, no li permetia portar el Lluc a l'escola. Dic sempre el Lluc perquè aleshores el Lluc era el que portava, la Joana encara no? I recordo que al final intentàvem sempre arribar a un pacte, perquè ell, a més a més, estava, al llarg del dia estava molt més content si havia pogut acompanyar el Lluc, que el portava xinutxant-ho de la mà, no?, baixant al carrer de casa, el portava fins a l'escola, i si això era així, diguem, aquell dia sempre començava bastant millor. És com per començar amb un somriure i no començava a dir-me estar rufant el nas. De fet, més de vegades m'havia amenaçat. Quan feia 2 o 3 dies que no portava el Lluc a l'escola, ens deia que es plantaria i que se saltaria l'agenda. Que no el comprometés perquè no el respectaria si no podia portar el nen.
Ara ets dins la cuina capficada amb mil detalls, amb els colzes a la taula i amb el cap a repenjar. El que donaria per poder-m'hi capbussar, o amb només una paraula se n'anés el mal de cap i tornar a començar.
Des del la presó l'Oriol, s'hi recomana algunes rutines als seus fills? Mirar cada matí per on surt el sol i a quina hora, quina temperatura fa aquí a Sant Vicenç dels Horts i a la resta del món, com en aquest conte que ens llegeix l'actriu Montserrat Carulla.
Una ovella amb 42 quilos de llana. Recordeu que cada matí heu de mirar per on surt el sol i a quina hora. I també quina temperatura fa. També heu de buscar la temperatura que fa la Xina, perquè la Xiang parla xinès. Ah, i la d'Amèrica del Nord, perquè l'Estefania ve d'allà i parla anglès. I la de França, perquè la Mercè parla francès. I no us descuideu de la d'Austràlia, perquè la Cristina ha viatjat a Austràlia i us en pot explicar coses molt divertides. És el país situat més lluny de nosaltres. També és l'illa més gran del món i el lloc on viuen els cangurs, aquells animals que salten tant i que porten els seus fillets en una bossa a la panxa. Mireu si és gran Austràlia, que és gairebé com tota Europa. I dins seu hi ha des de boscos tropicals fins a deserts on no hi plou mai. I la barrera de coral més gran del món també és. Joana, t'agradaria poder fer submarinisme i veure-la? I una altra cosa important. Austràlia és un dels països del món on hi ha més ovelles. Milions i milions d'ovelles que fan d'aquesta illa una de les primeres productores de llana del món. Fa uns anys es van trobar una ovella que havia estat 5 anys perduda. I, com que ningú no l'havia esquilada, sabeu quant pesava la llana que duia al damunt? Què diries, Lluc? 42 quilos. Us imagineu quants jerseis es podrien fer amb aquesta llana? Estremera, febrer del 2018.
Una ovella amb 42 quilos de llana. Els has pogut explicar aquests contes, al Lluc i a la Joana?
Sí, sí, i al final el Lluc riu. Perquè s'imagina la situació, no?, d'aquell volum d'ovella. De fet, aquí, a les il·lustracions, hi ha una ovella gegantina que ho il·lustra molt bé, no? I sí, bé, els agrada aquesta història, com totes, però aquesta especialment.
I la resta de contes, també com reaccionen? Com ho estan vivint?
Se'ls escolten, i sobretot amb els de les estrelles, que en Lluc, déu-n'hi-do els coneixements que en té, doncs diu, ah, sí, jo això me'n recordo, jo això ho sé, jo... No? Em fa memòria i li agrada i ho escolten.
Com és l'organització familiar a casa sense la figura de l'Oriol? Com tu fas i en quins moments el trobeu a faltar més?
A veure, els nens troben a faltar que el seu pare no els pugui acompanyar i el troben a faltar doncs, en els moments aquells que ell sempre hi era. Ara, com ens organitzem? Doncs perquè tenim molta ajuda de veïns i de gent doncs, que els acompanya a l'escola, perquè jo treballo i clar, tampoc no els puc acompanyar sempre. I, per tant, doncs, depenem d'aquesta gent, que són grans veïns.
La Marcelina Bosch, per exemple, que és una gran veïna d'una dona encantadora. Sí.
La Mercè Tuset...
Sí, moltes més.
Sí, tota aquesta gent que sempre ens acompanyen i que estan pendents i que fan tot el possible.
I els fris, no? El Maxi Calero, el Lolo, el Domingo, el Alfonso...
La dona Àngels a la guarda,
I surten els contes, no? La Marcelina, l'Auxili, la pastisseria de Cal Muñoz, la bacallaneria del Jordi de la Mercè, el mecànic de Monistrol...
Sí,
Tothom.
Sí, bueno, perquè saps què passa? Que hi ha, sobretot els de la bacallaneria, quan portaven a la Joana, que anava a l'escola Bressol, doncs passaven per aquí i sempre era, no?, la tradició de passar a saludar, o els de la pastisseria Muñoz també passaven a saludar, i bé, el típic de poble, doncs això.
El bo d'aquests contes és que involucra la canalla en el seu entorn, de parlar-los i d'astronomia i de l'Aristarc i dels eclipsis, però sempre hi ha un moment o altre en què fa les comparacions amb el que a la canalla aquesta coneix, amb el seu veïnat, amb les seves botigues, amb les muntanyes de l'entorn, i esclar, fa una miscel·lània fàcil de seguir, evidentment per la pròpia canalla i per la gent que agafarà això i ho llegirà, perquè és fàcil imaginar-se, pues, què sé jo, l'antena del Foster que surt, o Castell Xiuró, aquests castells que feien de guarda en el Llobregat de la Catalunya Nova. Fa una miscel·lània fàcil de seguir.
Si es dedica un mínim d'energia
a Catalunya Ràdio, solidaris,
a la pura i simple reflexió.
No n'hi ha cap de nadalenc de conte en aquest recull, però sí un que explica la glaciació i parla de volcans i de peixos amb pulmons. Ens ha llegit el músic Quimi Portet.
Quan tot el món estava cobert de gel. A l'estiu sortim de casa amb màniga curta i a l'hivern ho fem amb un jersei i una jaqueta. Al migdia acostuma a fer més calor que a la nit, i això perquè la temperatura canvia al llarg del dia i també al llarg de les estacions de l'any. Però, a més, durant tota la història del món, hi ha hagut unes èpoques molt més fredes i molt més calentes que avui. Les èpoques més fredes les anomenem glacials. Per exemple, els neandertals, aquells humans que eren diferents de nosaltres, els en va tocar viure una de molt llarga. Però la glaciació més intensa de totes es va produir fa uns 650 milions d'anys, quan tot el planeta, inclosos els mars i els oceans, va quedar cobert de gel. T'imagines, Joana? Tot el planeta cobert de gel. Tot el planeta com el Pol Nord. Per això, en anglès, aquesta glaciació se l'anomena Snowball Planet, és a dir, el planeta bola de neu. El gel va matar gran part de la vida al món. Tota? No, ja que van sobreviure formes de vida molt petites, gairebé microscòpiques. I qui va salvar el món en aquell moment? Els volcans. Sí, Lluc, els volcans. I com ho van fer? Amb unes erupcions molt fortes i massives que van escalfar la Terra. I gràcies a això, al llarg dels anys, es va anar desfent tot el gel, fins i tot el dels oceans. I va ser llavors quan la vida es va multiplicar com mai fins llavors, en un procés que s'anomena l'explosió cambriana. Els mars es van omplir de vida i després, molts anys després, aquesta vida va començar a envair la Terra. Plantes, insectes i un peix amb pulmons, una cosa molt rara, ja que els peixos no tenen pulmons, oi? Que és l'antecessor de tots els animals vertebrats terrestres. En aquell moment, però, Lluc i Joana, no penseu en els homes i les dones, ni en els lleons, ni en les girafes, ni en els orangutans, tampoc en els dinosaures o en els mamuts. En aquell moment, cap d'ells encara no existia. Estremera, febrer del 2018.
Quan tot el món estava cobert de gel. És molt, molt Oriol, aquest conte. Jo hi havia coincidit com a corresponsal a Brussel·les, ell era eurodiputat, i d'entrada per sopar mai no et citava en un restaurant, et citava a casa i cuinava. I com a periodista, clar, intentaves arrencar a treure alguna mena de titular i l'Oriol t'explicava de tot menys allò que volies treure-li.
Sí, l'Oriol sempre ha tingut una gran vocació pedagògica i divulgativa. De fet, a la presó segueix fent classes i fa classes de qualsevol cosa, també d'astronomia, però se li pot acudir el dia a parlar del que sigui, no? I quan ara explicaves això de l'astronomia, recordo que quan anàvem en viatges i tornàvem al capvespre, quan es feia fosc, l'Oriol de seguida ens començava a explicar a tots les constel·lacions. I jo mateix vaig acabar agafant afició per les constel·lacions, per l'observació dels estels a través de l'Oriol. I avui els explico coses als nens perquè em vaig aficionar a través d'aquests contes de l'Oriol. I ho explicava, vaja, amb una eficàcia, és a dir, anava explicant el que hi havia al cel i efectivament era allò, on m'havien fet broma fins i tot, no pot ser que tinguin una idea tan aproximada dels estels, dels planetes, però sí, era així, no em fallava ni una, perquè a més ho vam comprovar, que in situ alguna ocasió tornant amb el cotxe de que tot allò que ens estava dient era cert.
No s'ho inventava.
Tants i tants planetes com hi ha en el cel, tants i tants estels com hi ha dins teu. Som de tantes formes com hi ha en estels. Som de totes formes, partícules de Déu.
Som a Catalunya Ràdio llegint amb el Pep Guardiola, la Montserrat Carulla, el Quimi Portet, el Justo Molinero i el Roger Mas, entre d'altres, els contes des de la presó que l'Oriol Junqueras ha escrit als seus fills, estimats Lluc i Joana. I els estem comentant amb la seva dona, la Neus Bramon, el seu pare, l'Artur Junqueras, i la seva mà dreta, el Sergi Sol, planetes, constel·lacions, eclipsis i alguns experiments. Els parla d'astronomia, efectivament, una de les seves aficions, com en aquest conte que ens llegeix des del seu exili a Ginebra la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.
L'home de l'eclipsi. Aquest estiu, a finals de juliol, quan aneu a Poblet, des de la gran plaça que hi ha al davant de la Porta Reial, veureu un eclipsi total de lluna. Saps què vol dir això, Joana? Doncs que l'ombra de la Terra taparà completament la llum del sol cap a la lluna. No tinguis por, que no passa res. Al contrari, és molt bonic, sobretot quan ho veus per primera vegada. Fa quasi 2.300 anys, un astrònom i matemàtic grec anomenat Aristarc va estudiar un eclipsi de lluna molt semblant al que veureu vosaltres. Va calcular com era de gran l'ombra de la Terra sobre la lluna i a partir d'aquí va saber moltes coses. Per exemple, va comprovar que la Terra era rodona perquè l'ombra de la Terra, al damunt de la lluna, sempre dibuixava una corba i mai una recta. També va saber que el Sol és moltíssimes vegades més gran que la Terra, en un moment en què es creia que això no era així. Lluc, imagina la teva habitació i compara-la amb totes les cases del nostre carrer. Doncs això, la teva habitació seria la Terra i tot el carrer el Sol. I Aristarc també va descobrir que en realitat el Sol és molt més lluny de la Terra que no pas la Lluna. I va saber tantes coses, Aristarc, que va dir que les estrelles que vosaltres podeu veure des de la finestra del menjador de casa són sols que són lluny, molt lluny. I sobretot, va ser la primera persona de la història que va dir que la Terra gira al voltant del Sol, igual que la Lluna gira al voltant de la Terra. Això sí que va ser gros. Molta gent es va enfadar amb ell. No us ha d'estranyar, perquè fins llavors tothom afirmava que tot girava al voltant de la Terra, perquè la Terra era el centre de l'univers. I Aristarc, malgrat que va ser durament criticat i insultat, va mantenir les seves creences, amb valentia. I avui sabem que qui tenia raó era ell. Fa 2.300 anys, i ell ho va descobrir mirant un eclipsi de lluna com el que vosaltres veureu aquest estiu a Poblet. No us en perdeu cap detall. I sobretot, tingueu criteri com va tenir Aristarc, malgrat totes les crítiques que rebia. Estremera, abril del 2018.
L'home de l'eclipsi, no sé si és ell mateix, el mateix Oriol, ens explicaves que sovint, quan tornava a casa tard, feia sortir el Lluc i la Joana al jardí de casa, ben abrigats, i els estirava a terra per mirar les estrelles. Tu encara ho fas, això, de mirar els estels amb els nens?
Jo no ho faig tant, però sí, de tant en tant ho fem, i a més l'Oriol per telèfon ens diu: avui es veurà, doncs, el cinturó d'Orió, feu el favor de mirar i sortir, no sé què, i sortim i ho mirem i contemplem. Però sí, d'això que ha llegit ara la Marta, l'últim estiu que vam estar plegats, recordo que érem a Poblet, la Marta també havia vingut, i quan era ben fosc ens vam acostar a la plaça al monestir, i com que, aprofitant que el terra encara era calent, ens vam estirar tots, bueno, i l'Oriol ens va començar a explicar una història sobre la Via Làctia i dos amants, i que només es podien veure un cop l'any.
Precisament la Marta Rovira ha volgut recordar aquest moment, estirats a terra la nit mirant les estrelles, que va viure amb tots vosaltres.
Era molt tard, recordo que era potser més de mitjanit, feia un cel molt clar, i ens vam estirar tots a terra, inclòs evidentment els nens, per tant hi havia el Lluc i la Joana, i hi havia l'Agnès també, i l'Oriol era l'única persona que estava dreta, i ens anava ensenyant totes les estrelles que es veien a la perfecció. I de cada estrella, de cada constel·lació, ens explicava la seva història, la seva procedència, els seus orígens. Per als nens era com un conte. Ens en recordem tots d'aquesta nit, especialment suposo que els petits, el Lluc i la Joana i també l'Agnès. I va ser, no sé, a mi aquest conte em recorda una història que és ben real, no? L'Oriol, bueno, sempre mira el cel, no? Realment és molt bonic. Jo crec que el llibre explica molt bé qui és l'Oriol Junqueras i com és com a pare, no? L'Oriol és un pare que s'estima, que té un amor infinit per moltíssima gent, però especialment pels seus fills. Recordo l'Oriol esperant els fills, no? Fa anys que ens coneixem i eren moments molt especials. I recordo l'Oriol fent de pare, és a dir, una persona que intel·lectualment i a nivell de coneixement és un fora de sèrie, no? Amb el privilegi de poder estar donant aquest coneixement als seus fills, no? Amb tota l'estima i amb tot l'amor del món. I em sembla que aquest llibre de contes reflecteix això, és a dir, el que ell ara no pot fer, evidentment, evidentment a casa, al costat dels seus fills, doncs ha intentat fer-ho a través de cartes que els hi enviava des de la presó, no? I aquest llibre reflecteix exactament això, és un amor incondicional pels fills, una estima brutal, i és unes ganes de poder-los, no?, donar allò que una relació de pares, de mares amb fills i filles, doncs és de per ser, que és poder-los ensenyar tot allò que creus que els pot ser útil per la vida, no?, en actituds, en aptituds, en valors, però també en coneixement.
Quina relació té l'Oriol Junqueras amb la Marta Rovira, Neus?
Ostres, doncs, a part de la professional, s'estimen molt com amics. Jo crec que hi ha amor, hi ha tendresa, i que s'han entès molt bé durant tots aquests anys en què han compartit aquesta part més professional.
I amb la resta de presos?
Bueno, jo diria que, per exemple, amb el Raül Romeva, sobretot amb el Raül, han establert una relació, diguem, de fraternal. Són carn i ungla, no? Es porten molt i molt, i molt bé. Amb en Jordi Cuixart també crec que tenen una molt bona relació. De fet, diria que tenen una bona relació entre tots ells, sempre allà, ara és evident que sempre hi ha gent, per exemple, deixaven Quim Forn, que a més van estar durant molts mesos sols.
Compartint cel·la.
Sí, compartint cel·la, i van ser, jo crec que van forjar una gran relació també, però especialment amb en Raül Romeva.
Vosaltres, Lluc i Joana, des de la finestra del menjador de casa, podeu veure cada nit 7 estrelles que han nascut fa poc milions d'anys. Digueu-li a la mare que us les ensenyi. Són 7 estrelles molt petites i que estan molt juntes, escriu. D'on surt aquesta passió per l'astronomia? No sé si ha passat de pare a fill.
Sí, ha passat de pare a fill. Dóna la casualitat de que l'Oriol era petitíssim, no devia tindre un any. Va ser quan els nord-americans van arribar a la Lluna i l'Armstrong baixa del mòdul i posa el peu a terra i diu aquella frase famosa, no?, del peu i de la passa, de l'home i de la humanitat. I aleshores, aprofitant això, el vaig agafar, el vaig alçar tant com podia perquè veiés bé la Lluna de prop, i li vaig dir: nano, acabes de néixer pràcticament en un moment extraordinari de la humanitat. Des d'aleshores, doncs, mirar els estels, tinc la sort de que visco a pagès. Ens estiràvem a sobre d'aquells sembrats amb una llanterna per no quedar massa enlluernats després de mirar l'atlas celestial, pues intentàvem localitzar aquells estels que veiem i ho comentàvem. D'aquí devia arrencar, a més, amb cinta magnetofònica, gravàvem tot el que anàvem dient de Cap Canyabral, i ho guardem, això, encara.
L'Oriol és una persona creient i practicant la fe. Us reconforta, el reconforta en aquesta situació tan difícil? Sap com la viu a la presó?
A veure, a mi, jo també em sento creient, i per consegüent a mi em reconforta, i espero que amb ell també li sigui d'ajuda. La fe, l'esperança i la caritat, les virtuts teologals, les faig servir molt. La fe potser en aquests moments el que em dona la força. La caritat diria que em falla, perquè a vegades diria malvestats de l'entorn que m'envolta. Però a casa sempre ha sigut una gent creient, i no solament creient, sinó que, començant per l'àvia, érem practicants. Jesus, don't cry. You can rely on the honey. You can compile anything you want.
I del Junqueras astrònom al Junqueras meteoròleg, perquè la meteorologia és una altra de les passions del pare del Lluc i la Joana, sembla. Li hem demanat al Francesc Mauri, el nostre meteoròleg de capçalera, que ens llegeixi aquest conte.
Fer ploure dins de la cuina de casa. Quan el sol escalfa l'aigua del mar, aquest es converteix en vapor. I aquest vapor s'enfila i s'enfila i es va refredant. I quan s'acaba de refredar, es converteix en gotes d'aigua. Per això, de vegades plou. Ara us proposo un joc per entendre-ho. Un joc que podeu fer a la cuina de casa, amb la mare. Lluc i Joana, seieu sobre el marbre de la cuina, una a la dreta i l'altra a l'esquerra dels fogons. La mare posarà una cassola amb aigua a bullir i després, una mica més amunt, hi situarà una safata amb gel. Des del lloc on esteu asseguts, heu de mirar com s'escalfa l'aigua. Mireu com comença a bullir i com fa moltes i moltes bombolles. Cada bombolla és vapor d'aigua que s'escapa de la cassola. Aquest vapor d'aigua s'enfila amunt fins que xoca amb la safata. Aleshores, com que la safata està molt freda perquè hi hem posat gel al damunt, aquest vapor es refredarà i es convertirà en gotes d'aigua que cauran cap a baix fins a la cassola. Lluc, Joana, la safata freda és com l'aire fred del cel. El vapor d'aigua refredant-se són els núvols i les gotes d'aigua són la pluja. I la mare? Què és la mare mentre porta la safata cap a la pica perquè les gotes no ho mullin tot? La mare és el vent que mou els núvols. Mireu si és fàcil fer ploure dins de la cuina de casa nostra. Lledoners, setembre del 2018.
A les cartes, als contes, trobem referències a la Xiang. Qui és la Xiang?
La Xiang Xiang és una noia que ens fa de cangur, que és xinesa i que parla en xinès als nens. Ja és una cosa que l'Oriol tenia prevista i que tenia, bueno, moltes ganes de que els nens, a part del català i el castellà, tinguessin doncs una tercera llengua. I la seva tercera llengua és el xinès, que tot i que no el parlen, sí que l'entenen i l'entenen perfectament.
Jo recordo perfectament aquesta història del xinès, com comença, perquè un dia anàvem cap a Sant Vicenç dels Horts, precisament un d'aquests dies que l'Oriol volia aprofitar per estar una estona amb el Lluc i la Joana, i anàvem cap a Sant Vicenç dels Horts, i em va dir, escolta'm, la Joana devia ser molt petita, perquè el Lluc era molt petit, jo tinc un fill igual de la mateixa edat que els de la Neus i l'Oriol, i una filla de la mateixa edat també, per tant, igual. I aleshores em va dir, escolta'm, per què no agafes el teu fill Joan i el meu fill Lluc, per què no els agafem i els hi posem una cangur xinesa? I jo vaig pensar, però que no entenc a què ve això ara, Oriol, explica-m'ho perquè m'has desconcertat. I insistissi si l'haurien de posar una cangur i aprofitem que ho faci per tots dos. I vaig dir, per què? Per què això? I ell em va dir ja aleshores, perquè és molt important que hi hagi nens amb una economia tan globalitzada, en un món tan global, que hi hagi nens d'aquest país que tinguin aquesta possibilitat d'aprendre xinès, una llengua que parlen xinès mandarí més de 1 milió de persones, no? Però em va dir també, i alhora també és una oportunitat pel nostre país, que hi hagi fills d'aquest país que tinguin aquesta capacitat i per ens permetin connectar amb el món. I era una cosa que l'Oriol tenia al cap, i jo no ho vaig ser perquè la meva dona em va dir, però escolta, com ho farem això si estàs tot el dia fora? Com ho farem per la Sant Vicenç dels Horts? Però tot és evident que l'Oriol tenia al cap i que ho veu acabar fent, no, Neus?
Jo veig com la Xiang els explica contes i ells els segueixen amb tota l'atenció i fan comentaris en català, però entenen perfectament de què va. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no
and her daddy has told her to go. De la Xina i dels rius Yangtze i Qiantang, de la ciutat de Hangzhou i del drac de plata, l'Oriol Junqueras en parla en un altre conte que ara ens llegeix la periodista Ampar Moliner.
El drac de plata. Algunes vegades n'havíem parlat, sobretot amb tu, Lluc, que sempre t'han interessat molt les coses de la Xina. Recordes el Yangtze, o riu blau, el tercer riu més llarg i també més cabalós del món? És un riu que neix a les muntanyes del Tibet i que recorre 6.300 quilòmetres. Tota la Xina, d'oest a est. Et feia molta gràcia quan t'explicava que els xinesos també l'anomenen drac blau. Doncs bé, avui, a tu i a la Joana, no us parlaré d'aquest, sinó d'un altre drac, el drac de plata. I què és el drac de plata? Una onada gegant de marea que cada any entra a la desembocadura del riu Qiantang. Sabeu què és la marea? Doncs quan el mar s'aixeca, estirat per la lluna, així mateix. La marea més alta és la de començaments de primavera. Llavors, el mar s'aixeca i comença a entrar pel riu formant una gran onada. I com més avança, més estret es fa el riu i, per tant, més alta es fa l'onada. Diuen els qui l'han vista que pot arribar a fer més de 9 metres d'alçària, com el tercer pis d'una casa. Per això se l'anomena drac de plata, perquè la gent veu avançar pel riu una enorme onada blanca. Un drac que puja riu amunt i que es fa cada vegada més i més gran. I ja fa més de 1.000 anys, els xinesos van començar a construir trencaonades de pedra per protegir la ciutat de Hangzhou del drac de plata. Avui, Hangzhou té més de 6 milions d'habitants, com 30 vegades Sant Vicenç dels Horts. I cada any els seus habitants veuen com l'onada gegant xoca contra aquella enorme trencaonades, cosa que forma molta escuma i fa molt de soroll, com si fos un drac de veritat. I sabeu a qui agrada molt el drac de plata? Els surfistes, aquells valents que amb les seves planxes cavalquen sobre les onades. Fins fa pocs anys ningú s'hi havia atrevit, però avui ja hi ha persones que es desplacen de molts països per poder pujar fins a dalt d'aquesta gran onada. Us agradaria provar-ho quan sigueu més grans? Estremera, maig del 2018.
Potser fer surf sobre una gran onada gegant és massa agosarat, però l'Oriol també proposa als seus fills activitats més reposades, encara que també siguin emocionants, com creuar el pont més alt del món, que és el viaducte de Millau, a Occitània, i ens hi porta el Justo Molinero.
El pont més alt del món. Sabeu quin és el pont més alt del món? Os dono una pista, Lluc i Joana. No és el del Diablo de Martorell, que tant us agrada. El pont més alt del món és el de Millau. El nom és el d'un poble occità, Millau, situat a prop de la vall de Tarn. Aquest pont fa 343 metres d'alçària. Mireu si és alt, que puja més amunt de la Torre Eiffel, que és com un edifici de 100 pisos. És gairebé tan alt, aquest pont, com si posessin casa nostra 40 vegades una sobre l'altra. El pont fa més de 2 quilòmetres de llarg i només aguanta sobre 7 pilars. Quina cosa més increïble, no? Entre cada pilar hi ha més de 300 metres de pont. Quina gran obra! Quins enginyers més intel·ligents els d'aquest pont! Quan hi anem, el travessarem i, si voleu, el mirarem des de baix, des del riu Tar, dins d'una piragua. T'agradaria, Joana? I visitarem el poble de Millau, que té una bandera en les quatre barres com la de la casa nostra. Per què, Lluc? Doncs perquè fa uns 800 anys el comte de Barcelona era el senyor Millau i el comte parlava també amb occità, que és una llengua que s'assembla molt al català i que usaven els trobadors, que eren com els cantautors d'aquella època.
Us amoïna que se l'hagi deshumanitzat, que se'ls hagi deshumanitzat els presos polítics, els exiliats?
Com és evident que és un procés en marxa, perquè quan tu deshumanitzes una persona també la fas molt més vulnerable, no? o propicies a qualsevol mena d'atac, no? Quan aquella persona la públicament, diguem, la desacredites, és molt més permeable a qualsevol desconsideració, no? Per contra, quan l'humanitzes, no?, és molt més invulnerable davant de qualsevol mena d'atac, no? I és evident que hi ha una voluntat manifesta d'una dreta cada vegada més extrema, doncs, dissortadament d'anar per aquí, no? Que és tot el contrari dels valors que predica l'Oriol, no? Els valors de fraternitat que l'Oriol, doncs, ens ensenya sempre.
El trasllat a Lledoners potser us ha facilitat la logística de les visites. De fet, aquest conte que ens ha llegit el Justo Molinero és molt recent, l'ha escrit només fa 2 mesos, a l'octubre, l'ha escrit des de Lledoners, però l'Oriol no hauria de ser a prop, hauria de ser a casa. Des que és a Lledoners, ha canviat el seu estat d'ànim? Us ajuda a vosaltres almenys sentir que el teniu més a prop?
A veure, és més fàcil, com dius tu, lo de la logística, però bé, nosaltres el trobem a faltar igualment, perquè casa no hi és, i l'anem a veure 1 hora i mitja, vull dir que el trobem a faltar, hauria de ser a casa. Com has dit tu, no hi ha més. Haurien de ser a casa. Punt.
Et preocupa que se'l tornin a endur a Madrid pel judici?
Sí, esclar, però és que no n'hi ha un altre. Ho hauran de fer, no? Perquè si el judici el volen fer a Madrid, quan s'hauria de fer aquí, a Barcelona, doncs, evidentment, perquè vol dir tornar a fer aquell trajecte amb unes condicions gens agradables, gens fàcils, gens còmodes, estar-se allà a no sé quina presó, havent de tornar a fer el viatge... De nou, jo i els nens, i bueno, és una part que es fa molt, molt, molt feixuga.
I un tauronat petit neda amb sa taurona mare. Mama, avui m'he clavat un fil de coco dins un ull. Mama, qui som? El papà diu que som el seu tigreton.
No són contes de presó, són contes d'un pare que està a la distància, però és a prop i els fa viatjar, fins i tot, a l'Estació Espacial Internacional. La protagonista del conte Mireu cap al cel, una altra vegada, que ens ha llegit el cantautor Roger Mas.
Us volia proposar de seure davant de l'ordinador. Ja hi sou? Vinga, doncs. Cerqueu Estació Espacial Internacional a internet. Allà podreu trobar quin dia i a quina hora passa pel cel just per sobre de casa nostra. Recordeu que el pare ja us l'ha ensenyat alguna vegada des de la terrassa de la vostra habitació, però avui ho fareu sense mi. Demaneu a la mare que us ajudi. Expliqueu-li que aquesta estació dona voltes al voltant de la Terra sense parar. Veureu una llum petita, com una estrella que travessa el cel molt de pressa. Per què es veu tan petita, Joana? Doncs perquè és a 400 quilòmetres d'altura, com anar a la Roca del Vallès 10 vegades o com 50 vegades la muntanya més alta del món, i va molt ràpid. Va a 28.000 quilòmetres per hora, 280 vegades més de pressa que els cotxes per l'autopista que tenim al costat de Sant Vicenç dels Horts. Tan ràpid, Lluc, que fa la volta al món en només 90 minuts. Imagina que en el temps que vosaltres heu obert i tancat els ulls, aquesta nau ja ha recorregut la distància entre casa nostra i la plaça de Catalunya de Barcelona. L'Estació Espacial Internacional és la cosa més gran que els humans mai han construït a l'espai, tan gran com 6 habitacions com la vostra. I funciona amb unes enormes plaques solars que li donen tota l'energia necessària i poden viure fins a 7 astronautes que necessiten un coet espacial per poder anar i tornar de la Terra. Us ho imagineu?
Què li han demanat els Reis, el Lluc i la Joana, i què li demaneu vosaltres l'any que és a punt de començar?
Ells, com sempre, demanen joguines, eh? Però el que demanem de veritat és que el pare torni a casa. Això és el que volem i és l'únic desig, que veiem que serà complicat i que potser això va per llarg i seran anys.
Segur que teniu al cap el judici que s'ha de fer les properes setmanes. Què n'espereu?
Ai, de la justícia espanyola ja se sap que té molt mala fama. Encara recordo les paraules de l'alcalde de Marianela dient que la justícia en Espanya és un cachondeo. Les esperances són absolutament minces. També sempre s'espera el miracle i que la justícia sigui un acte de l'imperi o de la llei. Què hem fet aquesta canalla? Què han fet aquests homes? No han fet res més que complir amb el que demanava els nostres ordenaments. Així ha acabat la situació, just amb aquesta imposició barroera i cruel.
Com l'afronta l'Oriol al judici, Sergi?
Jo deia molta fortalesa i molt conscient, perquè jo crec que amb això ell té el cap molt fred, igual que el Raül, i suposo que igual que tota la resta, almenys quan he pogut parlar amb la Carme, amb la Dolors, i és amb voluntat de que això serveixi per alguna cosa. És a dir, el judici és manifestament injust, no han tingut una instrucció justa, i també sabem que no tindrà un judici exactament just. Però és tan barroer, com deia l'Artur, que creiem que pot servir, ells estan convençuts que pot servir per posar en evidència aquesta injustícia, no? No tant pel resultat, no? Sinó perquè tothom vegi aquesta democràcia de tan baixa qualitat que impera a Espanya i aquesta judicatura espanyola, no? Tan escurada a la dreta, no? Molt més a la dreta fins i tot que el PP. Això tard o d'hora acabarà el Tribunal Europeu dels Drets Humans i aquests també s'hauran de pronunciar. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me,
I am old, but I'm happy. Volem acabar amb un llum d'esperança com la que recorre el conte Sense aire no hi ha foc que ens ha llegit el periodista Enric Calpena.
Voleu que fem un experiment? Us agradaria fer-lo amb la mare mentre jo us guio a través de les meves paraules? Vinga, doncs, Lluc i Joana, enceneu una espelma sobre un plat al marbre de la cuina. La flama de l'espelma, com la de la llar de foc, només crema si té aire. Per això, si tapeu l'espelma amb un got cap per avall, la flama s'apagarà al cap de poca estona, quan s'hagi acabat l'oxigen. Per contra, si una flama rep aire, cremarà més de pressa. És per aquest motiu que quan volem encendre la llar de foc, a casa sempre procurem donar-li aire amb la manxa. Ho recordeu, fills meus? I també per això, si voleu fer un bon foc, la llenya sempre ha d'estar posada de tal manera que l'aire pugui entrar dins de la pila i alimentar-lo. Sense aire no hi ha foc, Lluc i Joana. I quan sigueu més grans, entendreu que sense la gent, sense l'amistat dels nostres veïns, sense compartir amb els altres el desig de fer les coses millor, no hi ha esperança. Però també que tots junts podem ser l'aire que revifi el foc.
Neus, en feu d'experiments a casa?
A vegades. Sí, en fem, intentem. Tot i que encara tenim pendent el de fer ploure a la cuina. Perquè el dia que ho vaig intentar, doncs en Lluc no tenia gaire predisposició i vaig dir, bé, doncs ho provarem un altre moment. El que sí que hem provat és el de bufar l'aire i...
A la llar de foc.
A la llar de foc, sí. Sí, sí, sempre m'ajuden a portar els troncs i bé, fem una mica d'encesa.
Era de fer experiments, l'Oriol, de nen?
Sí, sempre disposem d'un taller considerable. Ens abastim pràcticament i ho fem tot. No ens fa falta cap operari per solucionar els problemes que es poden presentar a casa. Podem muntar i desmuntar el cotxe amb certa facilitat o reparar qualsevol afer que tinguem a casa. Disposem de les eines i disposem d'una predisposició en fer-ho. L'Oriol, des de petit, pues, podia distingir unes alicates d'unes tenalles, per exemple, la qual cosa avui dia m'agradaria saber veure si hi ha gaire canallota que sigui capaç de distingir això, eh?
Artur Junqueras, Sergi Sol, moltes gràcies. Bon Nadal.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I Neus Bramona, moltes gràcies per compartir aquests contes, aquestes cartes íntimes de l'Oriol als seus fills. I moltes gràcies per aquesta estona de ràdio, perquè has restringit molt les aparicions públiques, però segur que molta gent se t'adreça personalment per mostrar-te la seva solidaritat, oi?
Sí, sí. De fet, la gent, sobretot la gent del poble, o que em reconeixen, o en algun acte, que llavors els diuen aquesta és la dona de l'Oriol Junqueras, llavors se m'acosten i m'abracen i em fan petons i tothom mostra doncs la seva solidaritat, però més o menys puc anar caminant sense que la gent no em reconegui, això és cert.
Moltes gràcies, Neus, i bon Nadal.
A vosaltres, bon Nadal.
És Nadal i a casa prop de l'arbre el tio somriu als nens que corren a la cuina on nerviosos esperen que els cridem si els veiessis.
I fins aquí aquesta lliçó nadalenca d'astronomia, física i geografia i història. Els dels solidaris de Catalunya Ràdio som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safontria i l'Albert Segura. Avui també amb la Marisa Gil, la Judit Sala, la Montse Uller, la Laura Marín, el Samuel Humedes i el Ferran López. Tornem dissabte que ve amb més ràdio compromesa. Bon Nadal, especialment al Lluc i la Joana, a l'Elda i al Noa, a la Marta i la Laura, a la Beta i l'Anna, a la Mat, al Bernat i al Ferran, a l'Oriol, la Clara i l'Abril, al Pau i al Beb.
I si veiessis la petita com s'enfila la cadira i recita un vers d'un estel que creu el cel i el tiet que entra cava i cava canta la Nadala que amb tu sempre cantava. Sempre cantaves pastor. Yeah.